A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Com sabeu, moltes vegades al món educatiu tendim, bueno, últimament no tant, però tendim a ser conservadors, no? I a no agradar-nos les coses que van arribant. I moltes vegades el nostre discurs és si no tinguéssim això, si no hi hagués aquest problema. Però la veritat és que hi ha moltes circumstàncies del món modern que han vingut per quedar-se, sens dubte, i el que no podem és mirar a un altre costat, sinó que hem de veure com ens enfrontem o com col·laborem amb aquestes novetats. Avui parlarem precisament d'això, de com afrontar la invasió de les noves tecnologies, de les xarxes, de totes aquestes coses que els que tenim una certa edat ens cau més o menys lluny, però que els nostres fills i els nostres alumnes són, diguéssim, estan a primeríssima línia.
L'hora del pati.
I per fer-ho, comptem avui amb la presència del Marc Massip. Bona nit, Marc.
Hola, bona nit.
El Marc és llicenciat en Psicologia a la Universitat de Barcelona, és expert en addicció a les noves tecnologies, autor d'un llibre que es diu Desconnecta, i, de fet, a més de conferenciant, divulgador, o sigui que, diguéssim, que també es dedica a explicar aquestes coses a qui vulgui escoltar, és CEO fundador d'una empresa que es dedica a això, precisament, Desconnecta, que en parlarem amb més calma. Més o menys aquest és el panorama. I nosaltres som molt fidels a un costum que tenim, que és preguntar als nostres convidats una mica com descobreixen la seva vocació. Com vens a parar aquí, Marc?
Home, és una mica llarg, perquè ara ja fa 9 anys, però mira, jo recordo sempre una anècdota a Menorca, on estàvem en un bar com uns amics que anàvem a donar la volta a la illa i a dormir a una cova, i un dels amics es va tirar l'aigua a ma caralleta per marxar a casa perquè no tenia connexió. Aleshores, jo estava estudiant psicologia, evidentment, i vaig veure que bueno, s'assemblava molt a una addicció, per exemple, de consum, i vaig començar a veure que la societat doncs es movia cada vegada més dependent de les pantalles i que era una bona oportunitat doncs, per ajudar.
I, per tant, després, un cop vas acabar la carrera, ja vas entrar directament en aquest món, dius, el món de les addiccions en general i específicament a les noves tecnologies, no?
Sí que és veritat que al principi vaig començar portant potser nanos més conductuals, que no estudiaven, per això també després la part escolar, que suposo que ara en parlarem.
En detall.
Però vaig veure molt clar que a mi el que m'agraden són els adolescents, jo tampoc vaig ser bon estudiant, però no un gran estudiant. Vaig tenir la sort de fer sempre molt esport i no caure en altres problemàtiques adolescents i m'ha agradat molt. Jo ara, doncs, sent el propietari tant a Barcelona com a Madrid, em passo un dia amb els nanos. Els meus amics em diuen, noi, busca't... No? O sigui, a part de tot l'equipàs que tenim, però a mi m'agrada molt estar amb els pares, amb els nanos, i és molt gratificant, és molt costós, perquè hòstia, són durs, però
sí, sí.
és molt
sé de què parles, sí. Fem una petita introducció tècnica, per dir-ho així, no? Perquè, a veure, el fenomen de les addiccions és un fenomen molt vinculat al cervell i com funciona el nostre cervell. En podíem parlar una mica, és a dir, des de la perspectiva això, a nivell d'usuari, de com funciona el cervell i en quina mesura és vulnerable a les addiccions?
Sí, però és que jo crec que en les addiccions tecnològiques hi ha molt més aspectes. Jo, per començar, penso que, per exemple, la genètica sí que influeix, però no determina. Soc d'aquest parer, sé que és un debat molt ampli, i després soc del parer de pensar que les tecnologies ens han arrullat de tal forma, xarxes socials, videojocs, telèfon mòbil, que no, ja no sé què dir-te, no? És que un like de mucho placer per a l'autoestima i sí, és veritat. Ara allò dels reptes virals, ara el videojoc, aquests mètodes d'evasió, no? Jo al final m'agradaria, a part de la part tècnica, que al final nosaltres parlem d'addicció quan hi ha síndrome d'abstinència, afectació a la vida quotidiana o substitució d'activitats, m'agradaria anar al caire més social, i és que perdem molt de temps de la nostra vida i d'altres coses amb les pantalles.
Un bon amic del programa, el Gregorio Luri, sempre diu que les noves tecnologies són una crossa a l'antropologia, és a dir, que la base està per enfrontar-s'hi en l'antropologia prèvia, no? Quin concepte tenim de l'home i quin concepte tenim de nosaltres mateixos. Una mica aniria per aquí.
Sí, el Gregorio, com sabeu millor que jo, és un gran del tema i he coincidit diverses vegades. Jo penso que el ser humà no s'està donant compte de tot el que està deixant de conèixer o de fer, en aquest cas el que està perdent, per estar a vegades més connectat a una pantalla que a la vida real. I quan dic a la vida real no vull ser tampoc molt abstracte, a la família, als amics, a l'esport, a la parella, a la feina, a l'escola. I sí que crec que falta un autoconeixement, falta un treball de fons perquè tot això faci un passet enrere, simplement.
Jo recordo una anècdota bastant antiga, deu fer potser, sí, 30 anys a l'ofici, doncs deu fer fa uns 20 anys, quan començava això de les xarxes, tenim una estudiant de batxillerat que, diguéssim, tenia molts problemes aquests. No? I la seva mare, en una tutoria, deia, clar, és que clar, no vull tallar-li no, la xarxa perquè és l'únic contacte que té amb la realitat. Clar, això a mi em va esfereir, diguéssim, no? El canvi de perspectiva. D'alguna manera és això, perquè el que planteges tu és això, no? És a dir, estem deixant de banda les coses reals, per dir-ho així, per entrar en un món virtual. És veritat que el món virtual també és un reflex del món real. Bueno, no tinc una pregunta, però pots valorar l'anècdota? És que fa molt de temps, així. El que m'impressiona és que és antic, això, eh? No, no és de fa 4 dies, no?
Sí. Jo la meva impressió amb els pares és que tenen molta dificultat en saber gestionar això. Primer, perdó, primer perquè falten unes lleis estatals que ajudin a regir-ho tot millor. Crec que són fonamentals, com va passar amb el casc a la moto o amb la velocitat del cotxe. Mm-hmm. Després, perquè ningú els ha format per poder educar, no? Ningú els ha explicat com s'han de fer les coses. I després perquè ells tenen la concepció moltes vegades de que, per exemple, regalar un mòbil és perquè tingui amics. I no és veritat. El que passa és que quan tenen mòbil a vegades es relacionen pitjor entre ells o tenen menys capacitat per relacionar-se, que la solució és donar-li eines, no treure-li el mòbil. Mm-hmm. Però bueno, els pares i les mares doncs, a vegades sempre fem tot el millor pels nostres fills, ho intentem, però la desconeixença doncs, fa que cometem aquests errors.
Estem parlant de nivells, diguéssim, d'epidèmia o encara és un fenomen secundari? Sí, amb la teva perspectiva.
Bueno, jo sempre dic que és l'heroïna del segle XXI. Crec que jo a l'edat del meu pare doncs, vam passar per aquesta pandèmia, no? O aquesta arribada de l'heroïna, on hi va haver gent que va consumir i va morir, el meu pare té amics que va morir, i eren gent culta, gent extraordinària, però que no sabien lo dolent que era l'heroïna, simplement sabien l'efecte, no?, que en aquell moment donava. Entenent que això no és droga i entenent que l'avantatge que té les noves tecnologies, que si utilitzen bé són fantàstiques, però el que ens falta entendre és que si s'utilitzen malament poden ser mortals, la primera causa d'accidents avui en dia a Espanya de tràfic, per exemple, doncs penso que és una pandèmia que no hem sabut controlar, que no estem sabent gestionar ni molt menys i que més ens val posar-hi per error, perquè si no tindrem conseqüències d'aquí uns anys que ara no en som conscients però que no ens ajudaran en absolut.
Parlem una mica d'això, de la primera fase, que no sé si el diagnòstic, però així, no? Com detectem una addicció a les pantalles? Que abans, més o menys, ho has dit així molt ràpid, no? La distinció entre un consum sí. raonable i una addicció.
Sí, jo penso que el primer és el síndrome d'abstinència, el fet de necessitar aquest consum, en aquest cas de pantalles, que molt té a veure, per exemple, amb el pensament anterior, és a dir, jo estic a l'escola, són les 4 de la tarda i tinc ganes d'arribar a casa per jugar a un videojoc, per exemple, i aquella classe, doncs, jo ja estic fent el pensament recurrent anticipatiu. Després crec que és molt important a la substitució d'activitats, el deixar de fer alguna cosa per estar amb la pantalla, pot ser estudiar, pot ser estar amb la família, amb els amics, sortir de casa, fer esport. Crec que és important el tema de sortir de casa, s'estan perdent molts interessos últimament amb tot això. Llavors, bueno, penso que no només és tot acadèmic o tal, sinó que hi ha una part de que els nanos estan sortint menys de casa, que estan sortint menys de casa perquè... Estan sortint menys de casa perquè, home, els estan donant més temps de pantalla i allà hi ha un aïllament social, perquè una de les conseqüències més importants és l'aïllament social que hi ha actualment amb els nanos, no? O la pèrdua d'interès en altres activitats, d'acord? I després tenim el fet de que vulguin i no puguin, no? Crec que és un símptoma de claredicció. És a dir, jo vull estar menys amb les pantalles, veig que no em va bé, vull canviar, però no puc. I això amb els que fumen... ho veiem molt clarament, no? Tothom qui fuma d'una certa edat li agradaria deixar-ho, però a vegades no poden, doncs perquè estan enganxats.
Per tant, no diguéssim, pel pels símptomes que has descrit, no és necessari aquests casos extrems de nanos que no dormen tota la nit perquè estan jugant o connectats, que és quan, diguéssim, la gent normal detecta que hi ha un problema, sinó que ja és com una mica abans, diguéssim, és més subtil, no?
Jo crec que quan abans agafem tot això, millor. Això sempre, no? Penso que quan abans posem pal a les rodes, molt millor. Sí que és veritat que no fa falta que estiguin 12 hores jugant davant d'una pantalla per dir que és una addicció. Simplement en el moment que hi hagi una afectació o que això li pugui causar una futura afectació, ja cal treballar-ho.
No, això, aquesta perspectiva és molt interessant, perquè ens dona certament eines, no? Diguéssim, els llecs en la matèria, eines per... Suposo que també, i ho dic abans de continuar, també ens pot passar l'extrem oposat, no? Diguéssim, pares excessivament zelosos i que, diguéssim, consideren que el fet de mirar un cop al dia el mòbil ja és excessiu. Us trobeu, diguéssim, en la contrapart o això és un fenomen residual?
És residual. Ens ho trobem, pares o mares exagerats o exagerades en el d'això, o que no entenen inclús aquest bon ús que també es pot donar, però també és veritat que l'adult té més capacitat d'entendre. És a dir, l'adult ha viscut sense telèfon i ara viu amb telèfon, per exemple, no? Llavors té la consciència que es pot viure sense telèfon i la consciència que ara es viu amb telèfon. I normalment ho tenen més fàcil d'entendre amb una maduresa superior que els adolescents.
Anem a veure ja una mica com podem afrontar-ho, diguéssim, no? És a dir, en primer cas, si tu tens la sospita que el teu fill està massa enganxat, què cal fer?
Clar, si això... El primer seria acudir un professional, no? Si ja creiem que hi ha un problema de dependència o abús, el primer que s'ha de fer és evidentment, acudir un professional, com es faria amb qualsevol altra problemàtica, no?
Unes mesures profilàctiques, diguéssim, de prevenció?
Mira, saps el que estem fent? Quan veiem que el nostre fill es porta malament, troba les notes o està massa amb el mòbil, li traiem i després li tornem. M'explico?
Sí, sí, perfectament. Aleshores,
això no és cap... Això és un càstig, a més, sense cap motiu educatiu de fons. Jo penso que el primer que hem de fer és pensar quan li hem donat el mòbil i si estava preparat per tenir-lo.
Aquesta és la primera.
No? Que no. Uh-huh. Això és el primer. El segon és saber on navega, què navega, com, què fa amb les xarxes, com interactua amb el mòbil, com l'utilitza, si veu malament. D'acord? Però clar, ens trobem molts pares que ens estaran escoltant que diran, bueno, és que jo ja l'he pifiada i jo ja estic en la part de que ja té mòbil abans de tenir-lo o que ja fa coses malament. Bueno, llavors has de demanar ajuda. M'explico? Perquè clar, us vull dir, si, imagina't, jo li he donat tabac al meu fill i ara fuma i vull que deixi fumar. Bueno, ja, ara ja li has donat, m'entens? L'avantatge, repeteixo, és molt superior al tabac, no? Perquè el tabac no es pot utilitzar de cap forma positiva i el telèfon sí, no? Llavors, jo sí que penso que navegar molt amb ells, estar molt pendents, que tinguin límits, que no dormin amb el mòbil, que no mengin amb el mòbil, que no estiguin amb el mòbil quan estan amb gent davant. Crec que hi ha diferents... I, sobretot, parlar molt amb ells, estar molt pendent d'ells. Crec que són parts importants com per poder tirar-ho endavant.
Hi ha, com a indicació, ja sé que cada persona és un món, però hi ha una edat de límit, diguéssim, una edat abans de la qual no convé de cap de les maneres?
Sí, jo la tinc claríssima. Sé que, com molt bé dius, cada cas és un món i així els hem de tractar, però jo mai li donaria un telèfon mòbil intel·ligent, quan dic intel·ligent,
sí, smartphone,
no? Abans dels 16 anys. I ho tinc claríssim. Primer, perquè no, cap xarxa social tindria que existir abans, existir a l'ús abans dels 16 anys. I molts ja ho tenen, el mateix WhatsApp marca els 16 anys com a edat inicial. Però una altra cosa és que no n'estiguin fent ni cas. D'acord? I ells tampoc hi posin cap pal a la roda.
Exacte, sí, sí.
Jo crec que el cervell a nivell madurativo no està prou desenvolupat abans dels 16 anys com per portar una màquina a la butxaca d'aquesta potència. Crec que abans s'ha d'haver fet un treball sobre el bon ús. És a dir, vostè tiene que aprendre a utilizar esto, pues le voy a explicar cómo. I no és necessari que ja ho tingui per fer-ho servir, perquè llavors els preservatius tindríem un problema molt gran. M'explico?
Sí, sí.
O amb la droga. No, mire, usted pruebe esto y a ver a qué es malo. No, d'acord? O sigui, crec que es pot educar sense tenir que demostrar. I per això quan em trenco una cama no vaig a un doctor que s'hagi trencat una cama, vaig a un doctor que sàpiga tractar-me aquesta problemàtica. No? Per tant, crec que no ho estan preparats, crec que no és beneficiós. I et diré una cosa, jo no conec a cap nano menor de 16 anys que necessiti un smartphone. Per a res. Ni perquè les xarxes socials li aportin res fundamental, ni perquè si li passa alguna cosa L'altre dia em deia una mare, home, i si me secuestren a mi hija? I dic, bueno, si te secuestren a tu hija, el mòbil lo van a tirar, no te va a llamar el secuestrador. Para decirte, oiga, mira, he secuestrado a su
hija.
Estás
tranquila que
no,
lo he secuestrado, ¿no?
Estás tranquila, sí. Si tiene un accidente, home, si té un accident, hi haurà gent, no, al voltant que podrà ajudar. I si no pot tenir un mòbil per emergències, que sí que les hi ha, i desgraciadament sempre ocorreixen, o poden ocorrir, que pot ser un telèfon mòbil sense connexió a internet. És a dir, per fer un ús necessari del telèfon mòbil als 12-14 anys no necessiten un iPhone de 1.500 euros. Necessiten, en tot cas, un telèfon que li deixi fer trucades i missatges en cas d'urgència. No? I després la gran excusa. No, és que no tindrà amics perquè tots en tenen. És mentida.
Això és mentida.
El telèfon mòbil que genera més introversió, genera més ficar-me amb mi mateix i menys amb els altres, xats de grup, els nanos ara ho expliquen tot i ho parlen tot i ho discuteixen tot per una pantalla en comptes de fer-ho mal cara a cara i després no té una conseqüència real als seus actes, que és un acte més de covardia que de fer amics, i després li estem tallant les ales a les seves habilitats socials, tant de pertenència com d'admiració al grup.
Aquesta sí que és una excusa tradicional de tota la vida, no? És que tots els meus amics, dos punts el que sigui, no? Jo sempre, a casa tinc jo tinc uns quants de fills, de moment, amb qui hem tingut la interrelació amb els mòbils i les filles, no? Les grans, i això quan m'ho deien, abans que nosaltres donem el mòbil a quart d'ESO, abans de quart d'ESO, impossible, no? Diu, tots els meus amics entenen, mira, doncs tens la desgràcia i la mala sort d'haver anat a parar a l'única família del teu col·le que us estimen.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati parlant això de les addiccions, de les xarxes, de com els nostres adolescents pateixen aquesta pandèmia que podríem considerar-la com a tal, i ho fem amb el Marc Massip, el CEO fundador de Desconnecta. Volies dir alguna cosa abans, just quan hem tallat, Marc?
Sí, no, que jo, referent a la força, no?, i la manipulació que tenen els nanos sobre les famílies, jo me'n recordo sempre que jo de jove, a l'adolescència, volia tenir moto i el meu pare no em volia que tingués. No? La moto és molt beneficiosa, com el telèfon mòbil en algunes coses, i és perillosa en unes altres. No?
Jo em vaig
comprar un casco i li vaig dir que m'anava amb el meu veí. El meu veí era un boig amb la moto i el meu pare ho sabia i jo també. Llavors jo vaig estar 2 setmanes sortint pel matí dient-li, papà, no em vols comprar la moto, però jo me'n vaig amb el meu veí. No? Jo després agafava, me'n recordo, el 64, que encara pujava a Montaner i m'anava cap a l'escola. No? Al final el meu pare me la va comprar, perquè jo el vaig xantejar. Jo li vaig fer veure que era millor que jo tingués moto, perquè jo era responsable que el meu veí... Jo no em vaig pujar la moto del meu veí ni un dia, moria de por. Val? Aleshores, clar, i això ha passat tota la vida, no?
Tota la vida.
Pares, aquí també hem d'aprendre, no?, a estar forts amb el que creiem que és millor pels nostres fills, no? No perquè ens ho diguin 10 vegades deixa de ser bo, m'entens?
Tal qual. Dèiem, ja tenim una primera dada, als 16 anys seria com l'edat de referència, diguéssim. També parlaves de parlar molt, de tenir un control, com, no, diguéssim, em ve al cap una mica la idea aquesta del control parental, que és un tòpic també, que està fins i tot en el software. Com podem fer aquest control sense ser invasius i sense ser ingenus?
Sí, és complicat, no?, aquest equilibri que sol·licites. Mira, jo penso que la vigilància passiva, la vigilància passiva és un bon aliat. Estar pendent dels nostres fills. Jo crec que si tu tens temps, tens temps per altres coses, si tu tens temps pels teus fills i li dediques temps, t'acabes enterant. No ho sé, almenys a mi em passa, no? Quan jo veig algú que té mal dia, ara he vist un nano aquí a l'escola, dic, què te fuiste a dormir tarde? Diu, sí, mucho. Home, doncs jo l'he vist, no?, que estava cansat, perquè el conec, perquè el veig, perquè no? El tracto a diari, no? Per tant, crec que sí que és important navegar amb ells. El control parental pot ser un recurs, no?, una solució molt adient en alguns moments. Treballar la confiança, però tampoc ser il·lusos, com tu molt bé deies. No, no és que jo, como mi hija es muy, muy madura, no, su hija no es madura, su hija tiene un poco más de capacidad, mejor madurativa, pero su hija no es una señora, ¿no? O, tampoc hem de ser il·lusos, però crec que es basa tot en estar pendents i dedicar-li temps, que a vegades volem temps per nosaltres, però si hem decidit ser pares, no?
Això és veritat, que és una de les característiques que em acostumo a trobar, no? Que és el pensament desideratiu sobre els fills, no? Allò, no, el meu fill no diu mai mentides. Miri, no és veritat, diguéssim. Els fills diuen mentides, els pares diuen mentides i els professors diuen mentides si els convé. Potser no són mentides, però versions segur, diguéssim, no? En aquest sentit, sense caure en la suspicàcia, que és un verí per l'educació, això està claríssim, però tampoc cal caure en la beatitud ingenua, això està claríssim.
Exacte.
Ei, això, respecte a això, un tema que volia tractar, que és aquesta irrupció, la irrupció de la pandèmia i de la digitalització forçada, que una mica dedueixo del que has dit, que ha agravat una mica el problema, jo, bueno, del que has dit i d'altres coses que he vist, no? O sigui, la impressió que tenim, la impressió prèvia que teníem és que els nens tenen, no? Després d'estar tancats a casa, tenen moltes ganes de sortir, i en molts casos així, però també hem trobat casos de nanos que ja estan bé tancats, diguéssim, que en el fons estan desitjant que no s'acabi la pandèmia perquè això els obligaria a tornar a sortir, diguéssim, no? Aquesta és una primera pregunta, no? L'efecte d'aquestes circumstàncies en això, pues segur que tu deus haver-ho notat molt, no?
Sí, estic d'acord. I a més, nanos que tenien l'excusa per seguir fent això que volíem fer, no? Que en aquest cas podia ser, per exemple, doncs estar jugant davant d'un ordinador, un videojoc, no? La pandèmia ha fet mal, ens ha fet mal a tots. Jo vaig estar treballant cada dia en tres centres oberts, però encara i així, doncs tots ho hem passat, jo crec que molt malament, no? Als nanos no els hi va bé estar tancats, no els hi van bé les classes online, no els hi van bé les pantalles amb accés, i que hem notat, home, doncs que hi ha nanos que han sobreabusat de les pantalles i, per tant, ha augmentat la seva dependència, però també ens hem trobat casos que els pares han estat més amb els nanos, que és una mica on anàvem abans, no? I jo penso, haurà hi més addictos que altres? No. Ara els hem detectat més. Saps per què? Perquè hem estat més amb ells. Perquè ara no estaves por ahí, ara estaves amb el teu fill mirant-lo i veies que si li traies l'ordinador es fotia com una moto. I veies que no estudiava, i veies que mentia. M'explico? Sí. L'observació aquesta que jo sol·licito a les famílies, per motius evidents, i és que les tenia tot el dia davant de tu cara, doncs s'ha convertit en alguna cosa més, no? En alguna cosa més senzill. Però jo no penso que hagi augmentat. Sí que ha augmentat l'ús, és evident, això no cal ni discutir-ho, però jo crec que el que s'ha augmentat és la detecció de que algú no anava bé.
Exacte. O sigui, de fet, una mica també el confinament ha estat com una mica com un amplificador, no? Com una lupa, no? Que és, diguéssim, si la vida familiar era sana, doncs s'ha pogut disfrutar més, i si era menys sana s'ha vist més, no? Les costures, per dir-ho així.
Sí, perquè deien, és que és un moment per a que utilitzen més les pantalles. També és un moment per jugar més a jocs de taula. També és un moment per aprendre a avorrir-te. També és un moment per conèixer millor la teva família. També és un moment per aprendre a cuinar. Vull dir, tens tota la raó. Eren moments per moltes coses, no només per jugar més al Fortnite.
Exacte. I després, també del que mateix que ens dius, l'altre gran debat que en el programa hem discutit moltíssim, nosaltres som molt, molt radicals, contraris, però bé, diguéssim, la idea aquesta de l'iPad a l'escola, diguéssim, no? De l'escola amb tablet. Com ho veus tu? En un sentit general, o sigui, és a dir, com, diguéssim, no l'ús ocasional, sinó el fet d'organitzar tota la docència, tota l'estructura escolar amb tablets i amb pantalles.
Bueno, jo en sóc contrari, jo en sóc contrari. Nosaltres a la nostra escola no tenim ordinador, no tenen cap tipus de pantalla i no tenen ni telèfon mòbil ni durant l'escola ni al pati. Tenim una mitja de 9,3 a la secundària i de 7,2 al batxillerat amb 100% d'aprovat de selectivitat, amb 100% de presentat de selectivitat, i amb tot això amb nanos que venen o d'estar expulsats d'altres escoles o de repetir altres escoles o amb una dificultat acadèmica considerable, no? És veritat que tenim grups de 6 alumnes màxim, amb el qual això facilita molt l'aprenentatge també. Això és el fonamental, no ens enganyarem. El fonamental és el rati aquest de 6 alumnes màxim paraula que fa que el professor també pugui treballar millor i els alumnes aprendran més, no? Però jo penso que les pantalles a l'aula haurien d'estar absolutament prohibides, o sigui, em sembla una temeritat que encara hi siguin. Qualsevol professor t'ho dirà, Qualsevol professor t'ho dirà, menys alguns fans d'això. Crec que és incontrolable l'ús que fan, per molt software que moltes escoles estem intentant posar, perquè jo algunes les ajudo. No és controlable, no dona per tant. I sí, penso que per què el tenim? Per què el tenim a l'aula? Quina és la necessitat de tenir-lo a l'aula? Que aprenguin a utilitzar les noves tecnologies? Miri, no trobo cap nano pel carrer amb l'iPad fent un PDF o fent un Excel o veient un documental. Els trobo jugant, veient vídeos, Twitch o YouTube, no? I no crec que sigui necessari a l'iPad a classe perquè sàpiguen fer servir les noves tecnologies. Es pot tenir una aula d'informàtica com s'ha fet sempre, no? Llavors, allà sí que podria entendre que hi hagués aquest, això. I, a més, que aquests aparells estan fets per ells, estan fets superintuïtius i que en saben més que el professor. Per tant, crec que és més un mètode, un element de distracció que no pas un mètode d'aprenentatge adequat.
Sí, en el debat alguna vegada no deien, no? És com que els nanos ja estan, no? El plantejament és com que ja, diguéssim, ja han perdut la capacitat d'atenció i l'última atenció que els queda és això, en els mons dels jocs i tal, hem d'introduir aquests elements per quedar-los l'atenció. Jo deia, mira, és que em sap greu, però si intentes competir amb gramàtica o amb matemàtiques amb el Fortnite, no tens res a fer. Guanyarà el Fortnite sempre. Per tant, potser el que cal fer és, clar, és mostrar la grandesa superior de la gramàtica o de les mates o del coneixement respecte al Fortnite, que no dic que estigui totalment malament i sí demoníac, no? Però en tot cas, el que succeeix a l'escola és una cosa d'ordre superior, no? És el coneixement i la comprensió del món, és una cosa valuosa per si mateixa i que, per tant, mereix l'atenció, encara que vinguis menys atent, no? Per dir-ho així.
Sí, i això, doncs, parlar de lo gran educador que ets, no? Perquè crec que les coses aquestes m'han deixat més enamorat que una altra cosa, no? Però explica-li això a un nano que no miri el Calopinto. M'explico? O a l'Ibai parlant de no sé què o l'altre, no? Llavors, pensa una cosa, jo a la meva escola vaig tenir que ficar com a norma que el sorteig de la Champions League es posava el projector. I ja està. O sigui, els nanos aquell dia no entregaven el mòbil, els nanos aquell dia estaven nerviosos, els nanos aquell dia no passa res, deixeu els mòbils i posem aquí el sorteig de la Champions. I després seguim amb les mates. Quan hi ha algun event important o passa alguna cosa, no passa res, ho veiem junts i ho comentem, fem un debat de criteri personal adolescent. Sí. Però no podem competir contra, no ho sé, contra, doncs tu deies, contra un videojoc o contra un joc. Sí, l'altre dia estava a una escola allà a Catalunya, estava a una escola que em deien els nanos de primer de l'ESO que havia sortit aquest al Mongas i que jugaven entre ells a classe. Clar, jo estava fent un taller extern, no? Després ja vaig tenir que informar, òbviament, a direcció, però jo els vaig entendre. Jo els vaig entendre. Una altra cosa és que hi hagi que posar pals a la roda i fer una reflexió de que això no està bé. Però com a mètode impulsiu en aquell moment de dir, jo ho entenc perfectament. Jo mirava a classe la noia que m'agradava. Doncs ells miren el que els agrada. Però, bueno, per aquí hi hauria que començar a canviar coses. El rati s'ha de canviar, la metodologia s'ha de canviar, els professors tenien molts, no sé quants n'hi han realment vocacionals i que tinguin ganes d'ensenyar, bueno, els límits i les normes, bueno, hi ha moltes coses.
Sí, no, i això que dius, això de, sí, m'ha fet gràcia, això del concert, del concurs, no?, del sorteig de la Champions, perquè és veritat, és una cosa que hem d'aprendre...
Ara el poso a Madrid.
Sí, sí, exacte, sí, sí. Dic, no, que hem d'aprendre també de la física, no? Quan volem protegir un espai del vent, no hem de posar un mur, hem de posar unes valles que el filtrin, no? Perquè, o si tu penges un cartell publicitari a un carrer, si no el forades, el vent l'arranca, no? O sigui que hi ha maneres de lluitar intel·ligentment, diguéssim, no? Contra els fluxos. M'ha semblat enginyós i creatiu, la veritat, eh? Sí. Jo, hi ha una cosa que tinc molt clara, eh? Suposo que això ha estat sempre així, però en la nostra època està claríssim que no ens la podem agafar en paper de fumar. Això està clar. O sigui, no podem mirar cap a un altre costat. Hem de mirar els problemes als ulls com hem de mirar els nostres alumnes al blanc dels ulls. Això ho veig claríssim. Eh? I m'agrada molt, m'ha agradat aquest episodi concret del que expliques. No?
Bueno,
digues.
Nosaltres, per exemple, els divendres fem classes amb gossos. És a dir, els meus alumnes, tant a Barcelona com a Madrid, els agrada estar amb els gossos. Els que es porten malament es calmen amb els gossos. Els que tenen falta de carinyo senten l'amor. Els que no se senten cuidats o no saben cuidar de les persones, cuiden dels gossos. Llavors, saps què vaig fer? Ficar els gossos a la classe. Ja no cal discutir més, perquè si és bo, m'entens? Això ho vaig aprendre a Gales, a una escola que es diu Sant Jan, que és de les millors escoles que he estat mai. El seu director li portava els ous de les gallines de l'or que tenien a l'escola a la princesa, a la reina d'Anglaterra, i ella li donava aquella famosa mel que tenen ells, no? I ella em deia, este es el perro del colegio, y cuando alguien se porta mal, viene a leerle un apartado de un libro que le gusta. I els nens que tenen TEA o Asperger, el que fan quan estan malament és venir a parlar amb el gos. Per tant, arribar a casa i dir, hoy no he tenido que ir a ver, no em recordo el nom del gos, era un èxit. Llavors vaig dir, escolta, què és aquesta meravella? I això adaptat a el que jo creia que podia jugar a l'escola, doncs hem fet això, i és que comencem a fer coses d'aquestes, o ens parem i ens quedem molt estancats.
Claríssimament, això és una tàctica militar de tots els temps i és absolutament clara. Moltes vegades no has d'atacar frontalment el teu enemic, sinó flanquejar-lo, no? I en el cas d'educació, quan més a més el teu alumne no és un enemic, sinó que és l'objecte del teu amor, flanquejar-lo i ajudar-lo, no? Per on no s'espera, em sembla que és... no és que sigui bo, és que és imprescindible la pràctica.
I tant, totalment.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
L'hora del pati. Seguim a l'hora del pati parlant de les noves tecnologies, de l'impacte en el món educatiu que ha tingut aquesta revolució, amb el Marc Massip. Ell és llicenciat en psicologia, expert en addiccions a les noves tecnologies i sobretot per aquest tercer bloc que vull dedicar-hi amb més detall, CEO fundador de Desconnecta. Hi ha un llibre, a més, amb aquest nom, de Desconnecta, que us recomanem. I de fet, ara volíem que ens expliquessis allò de professional a professional una mica el vostre projecte educatiu, diguéssim, no? En els dos àmbits, pròpiament el de l'escola i després tota la tasca de divulgació, tots els serveis que puguis oferir a gent que els sembli interessant d'explicar-ho. Comencem una mica pel col·le. Però jo sé que teniu dos, una a Barcelona i una a Madrid, de moment.
Sí, va molt lligat. Va molt lligat la part educativa amb la teràpia o l'emocional, aquí va molt lligada. D'això neix. Ara tenim doncs dos hospitals, no? Una a Barcelona i a Madrid i dues escoles. Una a Barcelona-Madrid, és veritat que tenim idees de creixement, però vamos, de moment prou de feina és amb la que tenim a sobre poder anar fent, i sobretot aquest any la decisió que hem pres és de crear mètode, no? De seguir millorant el mètode que creiem que és molt bo, però que segur que té moltes possibilitats de millora. I ara el que farem és això, buscant més idees.
Doncs comencem. Explica'ns el model.
Bueno, mira, el model educatiu és senzill. Té 6 alumnes per classe. Val? Per tant, ja hem acabat.
Sí, ja, un primer esforç de ràtio que ja és molt, clar.
Ja és molt. Sí que és veritat que a partir d'aquest, per mi, preciosa idea o preciós servei, el que fem és donar-li doncs més color, no? Doncs, per exemple, tenim l'or terapèutic, tenim la classe amb gossos, tenim una pedagoga que fa sessions individuals amb els nanos cada setmana d'una hora, individualment. Tenim una coordinadora que només està pels pares, per tot el que puguin necessitar. Són nanos amb necessitat de més atenció que deixar-los a l'escola i ja està. Tenim esport, tenim música, tenim un esport inclusiu, no fan gimnàsia, sinó fan un esport inclusiu, que és amb nanos amb discapacitat mental portar-los a una piscina a cuidar-los. Tenim un grup de música, on toquen cançons i instruments i ho fan molt bé. Tenim un ping-pong, tenim un badminton, i tenim, sobretot, a mi m'agrada molt, un taller de criteri personal on els nanos s'expressen dient el que senten i no el que senten a la televisió o a casa, no?
Per tant, diguéssim, si m'ho deixes dir així, si les meves reduccions no te semblen, corregeix-me, però és, diguem-ne, una atenció per una banda molt personalitzada i per una altra molt diversificada, diguéssim, no? Molt pluridisciplinar.
Sí, individualitzat és a tope, no? Els pares tenen els telèfons de tothom, mòbils i whatsapps, per poder demanar qualsevol cosa en qualsevol moment. Tenim secundari i batxillerat, poden fer reunions amb nosaltres. Són nanos, ja et dic, dificultats d'aprenentatge, que per tant en algun moment no han anat bé a l'escola i els pares estan més angoixats de l'habitual. També és veritat que ja quan porten temps amb nosaltres, jo amb els pares de segon de batxillerat ja no hi parlo, perquè parlo
bé, perquè ja s'han tranquil·litzat, no? Sí, sí.
Sí, perquè ja porten temps amb nosaltres, no? Però jo és el més individualitzat que conec. Tots, òbviament, tots tenen un PI i escolta, jo el que us puc dir és que nanos que venien de repetir, d'estar frustrats, perquè moltes vegades diuen, no, és que se porta mal en classe. No, el que passa és que aquest nano ha perdut el ritme, està frustrat i la seva forma de sintomatitzar això és de forma disruptiva, però realment no té per què ser-ho. Un trastorn de conducta, per exemple, estaria molt lluny, no? I llavors els nanos comencen a créixer amb autoestima, comencen a sentir-se vàlids, a veure que entenen les mates. Tinc un professor, el Miguel, que aconsegueix que entenguin les mates i a sentir-se útils, a sentir-se que això ho poden treure endavant, i aquesta retroalimentació entre lo emocional i lo acadèmic, clar, és un còctel d'èxit assegurat.
On està situat físicament situada l'escola?
A Barcelona i a Madrid. A Madrid estem aquí a Arturo Soria, gran. És una caseta amb molt aire lliure i molta llum. Ara fem 40 places més perquè vam començar aquí el 12 de març, o sigui, la pandèmia. Vam adquirir l'edifici i ara ja hi vam obrir el 14 de setembre. Per tant, s'ha tornat a mostrar que els nanos que necessiten aquesta educació. I a Barcelona estem a Sarrià-Sant Gervasi, allà al costat de Mitre, també.
Si algú dels nostres oients coneix algun cas, com es poden, com pot un aplicar a venir a l'escola?
No, ens tenen que trucar i els truquem, o ens escriuen. Normalment la gent truca a recepció i els truquem, a mi m'agrada trucar-los jo, i si no, envien un correu i també els truquem. És molt senzill, vull dir, entren a la pàgina web o ens busquen i ho troben amb relativa facilitat, i a més els atenem molt ràpid, perquè clar, pensa que quan ens arriben amb l'urgència. No, jo no faig matrícules al maig, jo faig matrícules al novembre, entens?
Sí, sí, sí.
I per tant, doncs els atenem l'abans possible perquè venen molt angoixats.
Això és, diguéssim, l'escola, però has parlat també d'hospital. Per tant, dedueixo que Desconnecta el servei és més ampli, no? Explica'ns una mica en què consisteix això que has anomenat hospital, tu.
Sí, l'escola és un servei de 8 a 2 i mitja, i de 2 i mitja a 7 i mitja doncs tenim l'hospital de dia. L'hospital de dia és el nom tècnic, no? Que molts coneixeran. Nosaltres ens agrada dir-li tractament intensiu.
Molt bé.
És un tractament a l'ambulatori del psicòleg d'una hora a la setmana, o dues hores a la setmana, doncs per aquest tipus de nanos no és suficient, igual que per altres ho és, i fem un tractament intensiu de tardes, no? Vol dir que venen a dinar, fan teràpia de grup, fan teràpia individual, fan psiquiatria, fan psicologia, brenen, fan tallers i fan sessions familiars, no? Amb tot això hi ha una convivència terapèutica i moltes hores per davant, no? Aleshores, doncs intentem intensificar donada la necessitat i també intensifiquem per acurtar els resultats, no? En aquest cas, l'altra clínica, perquè ja està millor, no? Apostem per aquest tipus de rehabilitació, encara que també fem l'ambulatòria, òbviament, i els canvis es veuen, els canvis es veuen.
Perquè és el mateix servei o un pot estar a l'escola i no estar al tractament intensiu i viceversa?
Exacte, és servei A, és servei B i servei A més B.
Molt bé, no? Exacte. Per tant, diguéssim, algú que per dir-ho així, ja estigui raonablement bé a la seva escola, però que tingui una dificultat concreta, pot acudir a vosaltres, també.
I tant. Realment... Tenim nanos que van a l'escola i no van a l'hospital, o al revés.
I aleshores, pel que dius, quan has parlat d'alta, diguéssim, clar, és un model que l'objectiu és, per dir, bueno, és l'objectiu de totes les escoles, però en el vostre cas també ho veig, no? Que és, en el fons és que marxin, és a dir, que ja estiguin bé per afrontar la resta de la vida, sí. No?
Efectivament, l'objectiu és que vinguin, marxin i les famílies que sàpiguen d'un cas igual ens recomanin, almenys en el tractament. Sí que és veritat que a l'escola, home, quan tu vens de passar-ho malament i trobes un post on estàs bé, és molt difícil.
Sí, sí, et vols quedar, no? això està clar. Sí, sí, sí.
Perquè et fa por, no? Però sí. A nivell de tractament, sense cap mena de dubte, el nostre èxit és que el tractament sigui el més curt i beneficiós possible pels pacients. És veritat que a vegades les famílies no tenen prou de paciència, perquè com a pares volem que es recuperin,
sí.
Que és veritat que és un tractament molt diferent a l'habitual i que a vegades el fet de no conèixer fa que tinguis més dubtes, però al moment que el coneixen i funcionen és una meravella.
I clar, en l'àmbit, quan un treballa amb alumnes amb més dificultats, les millores són especialment satisfactòries, no? Això és una de les coses més evidents, no? que vivim els que vivim l'ensenyament, no? Quan, jo sempre dic que els professors, si perden la feina, sempre podien treballar de sismògrafs, perquè són capaços de detectar petites millores, molt, 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 molt petites, diguéssim, no? Perquè quan treballes amb vocació, treballes sempre amb esperança. No amb expectativa, però sí amb esperança, no? I quan tens èxits, que és veritat que en general el nostre ofici no ens ha estat donat veure el fruit de la nostra feina, però en aquests casos una mica més, deu ser especialment interessant, no?
És més difícil trobar millores totals, però els petits objectius es compleixen molt ràpid. És fantàstic quan un nano et diu que entres la classe. Tinc un pare aquí a Madrid, tinc un pare que em deia l'altre dia, és que jo, bé, de repetir, nano quart d'ESO, ara farà el batxillerat amb nosaltres, diu, és que jo no he visto a Nacho estudiar en todo el año, pero no ha bajado del 8. I què li preguntáis? Diu, no, hombre, que por qué no estudies aquestes notes? Diu, és que ja me lo sé. Bueno, és que estem 6 hores i mitja en grups de 6, jo sóc de que no tinc que tenir deures a casa. M'explico? Nosaltres no enviem deures a casa, perquè és que 6 hores amb 6 persones màxim a la classe, quina necessitat tenen aquests nanos d'estudiar? Potser és que jo no estaria fent bé la meva feina si tinguessin d'estudiar o fer deures, no? Aquesta és la idea.
Sí, sí, no, i em sembla, diguéssim, molt, molt lúcid i molt aplicable en general a tota l'escola, també a la convencional. És a dir, de vegades ens pot passar que el mètode esdevingui una dictadura, no? Una tirania. És a dir, el meu objectiu és que els meus alumnes aprenguin. No és que estudiïn, és que aprenguin, tal qual, diguem-ne. No? I si en una classe...
No és que treguin un 10, és que sàpiguen del que parla.
Exacte, no? I si en una classe maièutica, no? Dialogada, aconsegueixo que descobreixin una cosa i això no necessiten després estudiar-la a casa d'uns apunts, doncs ja és un èxit en si mateix. No hem de confondre els mitjans amb els objectius, no? En aquest sentit.
I tant, totalment d'acord.
Explica'ns, suposat que ens estiguin escoltant gent d'escola, diguéssim que els interessa d'alguna manera demanar-vos ajuda per poder millorar els seus propis centres, com ho planteja això? Com planteja aquest acompanyament o aquesta divulgació?
Bueno, et refereixes a l'hora de la formació en noves tecnologies?
No, em refereixo, sí, em refereixo, no sé a què em refereixo, vull dir, quins serveis ofereixes a altres escoles, vull dir.
Vale, ja t'entenc. No, mira, jo, per exemple, estic a EPIC, que és la junta directiva d'EPIC, que són les escoles privades de Catalunya, treballo molt amb ajuntaments, per tant treballo molt amb escoles privades, i fa molts anys que treballo, doncs, no ho sé, a la Salle Bonanova o a Tresianes, que són concertades. Uh-huh. Per tant, el primer que oferim és el que tu deies, algú plural, per tothom. Crec que és important, perquè no crec que el telèfon mòbil entengui ni de diners, ni de classes, ni de res. Val? Per tant, oferim... nosaltres, a més, tenim unes beques de gairebé 1.100 euros al mes per poder complir tots aquests... pots imaginar que el preu amb el rati doncs és molt més elevat de l'habitual,
sí.
Però també tenim aquestes beques, no? I per tant, tenim públic des de Nou Barris, a Poble Nou, a Sarrià de Sant Gervasi, tenim un nano de Cervera, de Vilafranca, a Sitges, Sant Cugat, Terrassa, vull dir, estem, no? El primer que és important és que estem per tothom, per tothom. Segon, què oferim a les escoles? Doncs mira, que un nano que no pugui estar en una classe convencional, per exemple, pugui estar en una escola més especialitzada per el que ell necessita i tingui èxit, llavors ens l'envien i ens coordinem, també que nanos que estan a les seves escoles puguin fer el tractament amb nosaltres, i després fem conferències i tallers sobre el bonus de les noves tecnologies, drogues i alcohol, pels nanos de secundària, que ara estem començant a fer primària perquè, per desgràcia, ens ho demanen.
Sí, perquè les coses es van complicant per moment, sí. Per tant, diguéssim, de cara al que és l'escola convencional, el servei de Desconnecta és ajuda en la gestió de les noves amenaces, per dir-ho així, no les noves tecnologies, sinó les noves amenaces, per dir-ho d'una manera.
Exacte. Sí que és veritat que, com estem molt enfocats, no ens enganyarem, estem molt, molt enfocats amb el tema tecnològic, perquè és el que nosaltres fem.
Sí, sí, sí. i si és on hi ha menys experiència també, perquè com deies molt bé, la crisi de l'heroïna té fa molts anys i ja tenim certa experiència en les drogadiccions i aquestes coses en tenim menys, no? I per tant, en aquest sentit...
Jo crec que sí. Jo crec que és on més es necessita ara. Jo crec que sí, tens raó.
Hi ha una altra cosa, diguéssim, a part de la divulgació de la feina que fas, doncs has tingut la caritat de posar-ho en un llibre perquè la gent ho pugui seguir. Explica'ns una mica del teu llibre, Desconnecta. Fem ara, diguéssim, publicitat literària, que tampoc està malament. També és un bé.
Jo penso que el meu llibre el que intenta reflexionar és una mica autoajuda o de reflexió social, de donar un passet enrere amb lo tecnològic per donar-ne tres endavant amb lo humà, sense deixar-ho de banda. I penso que el llibre, la gent que m'ha parat o que m'ha escrit o que m'ha trucat per dir-m'ho, és un llibre que et fa reflexionar i que et dona pautes, per tenir una convivència sana amb la tecnologia. El que m'han dit gent que l'ha llegit és que li ha canviat una mica la vida. Bueno, també entenc que és una mica exagerat potser això, eh? Però en el concepte de... Fixa't si jo et puc canviar la vida en el sentit de quan et dic que has de dormir sense el mòbil a l'habitació i per què. És que et canviarà la vida. Et pot canviar la vida no conduir amb el mòbil, et pot conduir la vida no ignorar la gent perquè estàs amb el mòbil. És que et pots trobar l'amor de la teva vida i veure'l, perquè a vegades conduïm amb el mòbil ni el veiem, no?
Sí, exacte.
Per tant, sí que pot canviar-te la vida, però no vull que sembli que és el que estic dient. Però en realitat sí, eh?
Sí, s'entén perfectament. Sí que, diguéssim, de vegades no ens n'adonem dels excessos que cometem. Sí. I moltes vegades, això és una reflexió, diguem-ne, no? Moltes vegades tu ja tens la idea latent i que algú la posi per escrit o que algú hagi fet la reflexió una mica abans t'ajuda a acabar-la, aquesta reflexió, no?
A rematar-la.
Exacte, a rematar-la, sí, claríssimament.
Exacte. Sí. Bé, ja sabia jo que això era dolent, però ara m'ho has acabat de reafirmar. Sí. I això, saps?
Absolutament.
Sempre va bé.
Aleshores, només per acabar, que ja estem pràcticament, la manera de poder contactar amb vosaltres, sé que hi ha una web que és programadesconnecta.com, per exemple, és una possibilitat. Sé que a YouTube també teniu algun canal, si no estic mal, o teniu alguna conferència pensada.
No. Sí. Bueno,
digues, perdona, sí.
No, si fiques mal, si trobes coses, però pels que necessitin ajuda, doncs que entrin a la web i ens truquin o ens escriguin, allà em sembla que hi ha un apartat de contacte i nosaltres encantats d'ajudar a qui ho necessiti, si ens faltaria.
Molt bé. Marc, moltíssimes gràcies. Ha estat una conversa molt aclaridora. A mi m'ha agradat molt, almenys, no sé si els nostres oients, però això és com les classes. Si a mi m'agrada la matèria, tinc esperança que els alumnes també. Moltíssimes gràcies. Enhorabona per la iniciativa i us desitjo que us vagi molt, molt bé, perquè si a vosaltres us va bé, anirà bé a tota la gent que ho necessita. Moltes gràcies i molt bona nit.
Moltíssimes gràcies. Bona nit.
I acabem a l'hora del pati. Aquest mes d'abril que ja comença a veure's al final de curs, tot l'equip del control de l'hora del pati, el Toni Huguet, del control de so, la Carla Xama, que avui és l'últim dia, i la Maria Elena Vélez a la producció, el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció i a la presentació. Molt bona nit i fins dimecres vinent.